Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és divendres i tenim tres dels habituals que venen aquests dies a tractar amb nosaltres els temes de l'actualitat de Sant Cugat i de la resta del país. Tenim amb nosaltres en Víctor Alexandre, en Domènec Miquel i en Jaume Pla. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès de la situació d'Unió Democràtica de Catalunya. Recordin...
Pensava que no ho pregunten.
Home, sí, tenim moviment a més a Sant Cugat. Recordem que el partit celebrarà el 14 de juny una consulta sobre el posicionament de la formació de cara al que seran les eleccions del setembre i tenim dos corrents. Tenim la corrent que votarà sí, que lidera Josep Antoni Duran i Lleida, i la corrent sobiranista que se'n diu que votarà no perquè considera que és una manera de donar suport a la sobirania plena de Catalunya. Entre aquests sobiranistes d'Unió Democràtica tenim tres santcugatencs, Joan Recasens, també Carles Brugaroles i Xavier Amador, aquest darrer és el president d'Unió Democràtica a la comarca i organitzador d'un acte que tindrà lloc a Sant Cugat dimecres que ve, al Sant Cugat Trade Center, on s'aplegaran aquests sobiranistes d'Unió Democràtica amb la presència de la presidenta del Parlament i membre del Comitè de Govern d'Unió Democràtica, Núria de Gispert. Xavier Amador ha parlat a Cugat.cat.
No creiem que d'aquesta fórmula i d'aquesta pregunta es pugui definir el posicionament d'Unió Democràtica, perquè no creiem que la història d'Unió Democràtica porti a un posicionament del sí, perquè tots els congressos creiem doncs, que avalen, s'hagi de contestar que no, que la societat actual anhela un posicionament clar dels partits polítics.
Hem escoltat les paraules de Xavier Amador, també han parlat aquests dies Joan Recasens i Carles Brugaroles, que s'han volgut pronunciar públicament sobre aquesta qüestió. Són sobiranistes, la que no ha parlat és la presidenta d'Unió Democràtica, Cristina Paraire, a Sant Cugat, tot i que l'hem trucada i no hi ha manera que parli d'aquesta qüestió. I vaja, ara de qui voldria saber l'opinió és de vostès tres. Què els sembla aquesta situació d'Unió Democràtica? Què pensen que passarà el 14 de juny? I quines poden ser les conseqüències de cara a això que en diem el procés? Va, Domènec, que deies que pensaves que no en parlaríem.
No, no, de veure, jo no soc d'Unió Democràtica.
Perquè... No, 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 però del que podria passar, del que podria passar. Digues, digues, digues.
No, a veure, diguéssim, és que és fantàstic en Duran que sigui capaç de fer una pregunta tan absolutament retorçada i que al final no condueixi a res, no? És a dir, d'una ambigüitat absoluta i total. Perquè, a part de la pregunta, potser després el que hauria d'haver fet és com s'interpretarien els resultats, diguéssim, el sí o el no, perquè si no especifica, diguéssim, doncs també això al final no s'entén res, no? Entenc perfectament que hagi sortit una oposició i, de fet, un dels primers a declarar-se opositor va ser en Rigol. I vull dir, home, com a expresident i tot plegat del Parlament, doncs és una persona, em sembla, diguéssim, de prou pes com per dir, home, fem les coses bé d'una vegada, no? Perquè si no és... Ara, no sé, ja veurem a veure, diguéssim, com anirà. Jo penso que un dels problemes més grans que té Unió és de que... hi ha molta gent, diguéssim, que té càrrecs polítics. Diguéssim, té pocs afiliats i els afiliats que tenen càrrecs
que
polítics.
Que tenen 5.000 afiliats, eh? Ha sortit les xifres, 5.000.
Sí. Per tant, diguéssim, a veure, i són 5.000 afiliats que ocupen llocs, eh? I això. I això, d'alguna manera, qui distribueix els llocs és el senyor Duran. Per tant, el senyor Duran és el boss, no? I els altres són els seus empleats. I, és clar, un trencament d'aquest tipus així no és simplement un trencament polític, sinó que pot arribar a ser, fins i tot, un cert trencament de feina.
Més opinions, Víctor, què et sembla tot plegat?
Estic d'acord amb això que diu en Domènec. Per descomptat, ell també deia que, clar, la pregunta que ha elaborat el senyor Duran i Lleida doncs té el risc que quan, si la gent vota, doncs després no s'entengui absolutament res, no? Del resultat no es pugui llegir. Però és que jo crec que això és justament el que persegueix el senyor Duran i Lleida, que no s'entengui absolutament res i per tant que tot continuï igual. Per sort hi ha hagut una reacció interna. Jo crec que és necessària la revolució interna a Unió, és molt necessària perquè ara ja s'ha acabat l'època de l'ambigüitat i tots aquells partits que encara viuen en el segle passat i que s'emparen en ella per anar fent la viu-viu, els hi arriba el torn d'haver de posicionar-se en aquest sentit. Li passarà a la formació de Colau i li passarà també a Iniciativa. Em sobta que dintre d'Iniciativa siguin els independentistes que hi ha Iniciativa, que n'hi ha, siguin molt més submisos que els independentistes d'Unió, dintre d'Unió. Però en tot cas, Unió, Convergència, hi ha molta gent que té ganes de desempallegar-se'n, hi ha molta gent, en canvi, que no, que vol que Unió faci una regeneració interna, és a dir, que s'alliberi d'aquest llast que suposa, doncs, el senyor Duran i Lleida i tots els seus acòlits, i que aleshores, doncs, abraci el procés en tota la seva intensitat com un procés cap a la independència de Catalunya. Això s'ha de produir, i jo crec que la cosa porta camí de produir-se abans del 27 de setembre. Si no es produeix, és un mal pas per al procés. S'entén que el senyor Duran i Lleida, justament, des de l'òptica de Madrid, és un element seu posat aquí per torpedinar aquest procés, però un requisit que té el procés és justament alliberar-se o jubilar el senyor Duran i Lleida de la política catalana i que Unió, doncs, decideixi si és independentista o finalment, doncs, com que està federada amb un partit que és independentista i ella no hi pot anar perquè no té sentit, doncs aleshores ha d'anar sola a les eleccions i emprendre el seu camí, que potser és el que havia de fet fa anys, però que fins ara no ho ha fet.
Jaume, tu com ho veus tot plegat?
Jo ho veig... Ja ho vèiem a venir, vaja, perquè el personatge és un home contradictori totalment. Aquí en aquesta tertúlia, els anys anteriors, hi havia l'Eduard Gené, que sempre qualifica com un fenomen de la naturalesa. Això molt abans que fes tots aquests últims papers, però ja es veia venir, no?
La família Carrasco i Formiguera el qualifica d'home invisible.
I jo he après unes paraules noves en el diccionari català perquè he llegit tot el que he aprenut i un diu filigrana verbal, encara que et ve, però hi ha paraules que no utilitzo, vaja, que no sabia que existien. Una putinga, una camama, i a l'avantguàrdia una giragonsa. Vol dir, cap diari català diu res a favor de la pregunta, perquè tothom entén que és una pregunta trampa. I el que m'agrada molt és l'actitud del president Mas, que diu que no hi ha res que contradigui el full de ruta, perquè, és clar, el que voldria en Duran és que es manifestés en Mas en contra, amb el qual llavors l'acusaria de culpable. I ell és molt intel·ligent o molt astut i no, bueno, diu que no té res en contra, ja està. I és clar, això pel Duran el deixa molt colar a l'aire, perquè ell no vol això.
Però passa el que passa el dia 14, el partit rebentarà.
Clar.
Perquè guanyi qui guanyi. Si guanyen els del no, òbviament els que manen, si tenen un mínim de dignitat política, haurien de marxar, no? Perquè si la proposta que tu has deixat sobre la taula no rep el suport, doncs malament. I en canvi, si guanyessin els del sí i els del no veuen que Unió Democràtica no agafa el camí que ells volen, suposo que també plegaran, no? Entregaran les armes en el sentit
polític. Però aquí
el polític,
que queda amb evidència serà en Duran i no posarà culpable a ningú més com el president de la Generalitat. I m'agrada molt l'actitud molt digna i molt intel·ligent del Joan Rigol. Jo crec que seguiran el Rigol i guanyaran els no, perquè hi ha gent molt intel·ligent a la banda del Rigol. Pensa que a l'altra banda, que treguin la cara, només hi ha el Pellegrí i a l'altra l'Espadaler, no. A més, tots estan en silenci o han de dir no.
Hi ha una altra dada, que el manifest aquest que van signar abans de saber-se la pregunta, el sector sobiranista, però no, per entendre'ns, va aplegar 1.000 signatures. I si és veritat que hi ha 5.000 militants d'Unió Democràtica, que... sortir d'entrada amb 1.000 signatures,
sí.
Si ets capaç de moure fils i la gent es mobilitza i aconsegueixes un cert convenciment per part d'algunes bases, et pots trobar amb un suport ampli. Vull dir que...
Es veu que no arriben a 5.000, és una xifra simbòlica.
Sí?
Són 4.000 i una mica.
Doncs mira, més fàcil
encara
si
més
tens
fàcil.
1.000, no?
Diuen que és un 25% que es va manifestar contra el no. O sigui que... Ho té malament, el Duran ho té malament.
Però és que el Duran porta molts anys.
35, tu.
Porta molts
35 anys de president,
i és clar.
Una cosa que...
A mi el que m'ha meravellat sempre de Duran i Lleida és que porta no sé quants anys de política. Ara estic buscant les dades perquè sempre m'ha fet molta gràcia. Però responsabilitats executives que impliquin desgast, ha estat conseller 2 o 3 anys i poca cosa més. Vull dir que sempre ha estat de diputat, a les Corts, vaja... que allò desgast de, per exemple, tenir vagues que se't foten allà a protestar o polèmiques de gestió, cap ni una, vull dir que...
Allò feina de complir un horari.
Mira, va ser conseller de Governació de la Generalitat 2 anys. I estic buscant, vaja, després havia estat diputat a les Corts Generals, va ser també tinent d'alcalde en el seu moment a l'Ajuntament de Lleida, 1 any, eh? I rei, conseller de Governació, com dèiem, però la resta, tot ha estat, doncs, president del grup català al Congrés dels Diputats, secretari general, no sé què, vaja, vull dir que desgast,
però,
allò...
Si mirem les hemeroteques, en Durant sempre ha sigut intrigant, perquè en Roca va plegar per culpa del Durant, i van estar anys sense parlar-se, i era el segon d'en Pujol, el Roca. I últimament, tots sabem que el Mas va posar el president Pujol i entrava el senyor Durant, va agafar una batalada terrible, perquè ell ho tenia coll avall, inclús en una conferència que va fer a la universitat, ell ho donava com la rada directa ja del senyor Pujol. I això, clar, llavors no agafa cap càrrec, diguem-ne, responsable, però en canvi va fent aquest fenomen de la naturalesa.
Giragonses.
Exacte, sí.
És el que fan els avions quan fan acrobàcies, també. Sí. Sí, és que tot ve d'aquí, d'això que diu en Jaume, tot ve d'aquí, oi? Però per sort, mira, la vida doncs ha afavorit, perquè amb el senyor Duran i Lleida doncs al capdavant del govern de Catalunya, difícilment aquest procés hauria pogut reixir.
Però ell ho tenia coll avall, eh?
Sí, però de tota manera, com que qui ho ha conduït ha estat la societat civil, també sembla que hi hagués qui hi hagués, s'hauria vist empès a tirar endavant. De tota manera, ara, abans, quan la família Carrasco i Formiga diu que és l'home invisible, com a definició està bé, però fins a cert punt, perquè si ho analitzes, si hi ha algú poc invisible a Catalunya és el senyor Duran i Lleida, que sense tenir una representativitat realment social important apareix contínuament a tots els mitjans informatius com si fi, la paraula d'ell fos la paraula de l'oracle.
El coneix tothom, eh?
Tothom.
Tothom. És un personatge molt popular.
I la subordinació de la premsa generalista catalana a la carta pastoral del senyor Duran i Lleida ho trobo increïble.
Sempre envia la seva carta.
Sí, però I què li importa a la societat civil, llevat que digués una cosa molt important, que digués plego, coses d'aquestes? Escolta, que pensi el senyor Daniel Lleida no és més important que el que pensi el senyor Rufat, posem per cas, no? Vull dir que no li veig el per què aquesta plataforma tan important que sembla que té. De tota manera, les declaracions que s'han fet a Unió, dient que, esclar, que els que voten no, deixen orfe una part del catalanisme.
Això ho ha dit Ramon Espadaler, no?
Sí, dels catalanistes d'Unió. Això, per anys semàntics no, sisplau. Això forma part del segle passat, també. Dir que els catalanistes era un eufemisme que funcionava molt bé quan no es parlava d'independència. Ser catalanista, el PP també diu que és catalanista, eh? També ho diu?
I la Lliga Regionalista,
sí, clar.
També era catalanista.
Clar, sí. Clar,
regionalista, per això, eh?
Sí, sí. Vull dir que ser catalanista, però avui dia dir-se catalanista, si no ets independentista, ha deixat de tenir sentit. Perquè, clar, un catalanista que no vol la independència del seu país, que no vol que el seu país sigui lliure, home, doncs, no sé, és molt contradictori. Per tant, aquestes persones que diuen que se sentirien orfes com a catalanistes, bé, el que haurien de dir són espanyolistes, però poden dir obertament, no cal que se n'amaguin, som espanyolistes, nascuts a Catalunya, aquesta és la seva visió, no? Voldríem que tingués un fet diferencial, però amb això ja ens conformem i anem fent la viu-viu, doncs, un segle més. Però els que no pensen així i estan dintre d'Unió, volen que aquest país sigui lliure, doncs lògicament han de jubilar el senyor Duran i Lleida i agafar les regnes del seu partit o el seu partit s'enfonsarà.
Per cert, possibles conseqüències d'àmbit local, ho dic perquè, clar, la setmana que ve es constitueixen els ajuntaments, a Sant Cugat Convergència i Unió ha obtingut 11 regidors, d'ells n'hi ha 4 d'Unió Democràtica. Clar, depèn del que passi entre la relació dels dos partits, veurem què pot passar també als plens municipals. Tot i que a Sant Cugat ells diuen que la relació és bona, però
sí,
no creieu que
bona.
Pot... No, Domènec?
No, jo penso que diguéssim que això tindrà conseqüències de futur, no conseqüències de passat. És a dir, diguéssim, els pactes que s'han establert per les municipals es mantindran. I aleshores aquests senyors, diguéssim, es mantindran allà d'una forma o d'una altra.
Han estat votats?
Sí, sí, han estat votats i han estat elegits, i per tant no hi ha d'haver-hi cap mena de problema en quant a nivell d'ajuntaments. Però sí que cara al 27 de setembre sí que hi haurà problemes. Això sí que és evident.
Clar, sí, sí.
Per això ella ha fet aquest congrés, diguem-ne, el 14 de juny, clar, esperant les municipals, això ho tenia claríssim.
Clar. Passades les municipals, clar, havent assegurat una exacte, sèrie de càrrecs. Clar. Clar.
Aquests són intocables.
Sí, sí, sí,
sí, però per exemple, si tens un regidor que vota no i s'emprenya amb el partit i se'n va, queda fora de l'òrbita del partit, vull dir que...
No, però el senyor Duran no el pot fer dimitir.
No, no, no el pot fer dimitir, però vaja, que pot ser després un discurs per allà, vull dir que no.
No. Si ets un, has begut oli. Si sou molts, no.
Clar.
És així. Clar. Si ets un, sí.
Però a part d'això, ell també ha fet una altra plataforma o grup, no? El Duran, no?
Sí, sí, ja fa temps que em parlava això, diguéssim.
Compromís, no? Com era? Té un nom que...
Sí, Construïm, no?
Construïm, exacte. Això pot ser un altre partit, eh?
Sí, i on anirà aquest partit?
Eh?
Enlloc.
Clar, si són 4.000, hi ha 4.000 abonats a Unió i es parteixen per la meitat, doncs queden 2.000. 2.000 que faria que anirien a Construïm. I en què aniria Construïm? En Ciudadanos? En el PP?
Però és que el gran problema que té, diguéssim, en aquests moments el Duran és que, clar, ell defensa una tercera via basada, diguéssim, en el diàleg. Però si a l'altra banda no hi ha manera que hi hagi diàleg, això és absurd. Bé, aquest és el problema. I si el pitjor enemic que ha tingut en Duran ha sigut en Rajoy, les coses com siguin. I clar, si en Rajoy hagués tingut algun gest o li hagués dit alguna cosa, hagués dit, bueno, no parlo amb en Mas, però parlo amb en Duran, però, a veure, no? Encara que no hi hagi cap compromís concret, però anem explorant algunes idees, algunes coses, però tampoc ho ha fet, amb la qual cosa, sí, sí, sí. Què pot al·legar, diguéssim, en Duran?
Ell ho ha fet, el que no ha lograt.
Ah, vale.
I tant, esclar, i fixa que ara últimament no apareix ni al Congrés dels Diputats, apareix poquíssim, i hi ha un altre portaveu que no és ell, i ell va fer viatges per l'estranger, que és president de no sé quin grup, sí. I va viatjant.
Sí, sí. Sí, sí.
A les municipals ja ha aparegut poquíssim, també que estava a l'estranger. Sí, sí.
Tercer àmbit local, alguna notícia més del tema polític? Els partits representa que estan mantenint contactes de cara al que serà el ple de Constitució de dissabte que ve. Sembla que Esquerra i Convergència i Unió encara no s'han reunit, no, per les informacions que tenim, que serà la setmana que ve, però vaja, que no fa l'efecte que s'estigui buscant un pacte de govern entre les dues forces. No sé si tenen la mateixa sensació des de fora. Que...
Jo també. Hi ha gent a dintre del partit de Convergència, per exemple, que diuen que s'ho farien favorables a fer un pacte, d'altres que no, però és lògic tot això, és normal. Jo m'inclinaria més a pensar que governaran solitari, que no hi haurà pacte, perquè les contraprestacions del pacte poden no ser favorables a la força que governa. I, per tant, vull dir, els requisits de les altres parts poden ser exigències que Convergència no vulgui assumir.
I sembla que Esquerra, de moment, no té massa predisposició, eh? O sigui que no és que no s'hagi parlat, eh? Hi ha hagut alguna gest i no...
Domènec?
Per mi no és recomanable que hi hagi un pacte amb Esquerra, simplement, no és recomanable.
Per aquí, per a cap dels dos, o...?
No, per a veure, diguéssim, evidentment, per Convergència. A veure, Convergència, diguéssim, és el que té el té uns els regidors. És que aquí ens hem obsessionat amb que s'ha de governar amb majoria, i no és veritat, es pot governar tranquil·lament en minoria.
I tant, sí, sí.
I per tant, diguéssim, que governin en minoria i que amb coses puntuals busquin pactes puntuals, amb qui sigui, i ja està, i no passa res.
A l'alcaldessa li falten dos regidors, i aquest dia comentàvem fora del micròfon que no seria res especial i seria bo que pogués pactar amb Iniciativa.
No, i, a veure,
perquè la senyora Casamitjana és una dona molt moderada, molt intel·ligent, i sembla que s'entendria. Però m'imagino que el partit no ho voldria.
Això és
el president... Seria una notícia.
No, però un pacte estable segur que no pot pactar, diguéssim, amb Iniciativa. Pactes puntuals per coses concretes, jo penso que sí, que això s'ha fet sempre i que no hi ha cap mena d'objecció. Però jo penso que hi ha un avantatge, i és de que un equip de govern que governi en minoria i que, per tant, ha de ser molt més dialogant. Ah. I, francament, portem alguns anys, diguéssim, en què l'equip de govern dialogant no ha estat. I tot això que se'ns ha venut com a participació ciutadana, sabem que no ha sigut participació ciutadana. Vull dir, en fi.
Sí. Però a vegades això depèn més que de tot un govern, del càrrec en qüestió. És de la persona en qüestió. Perquè bueno, hi ha...
Si la persona no d'aquest partit, de qualsevol partit. Sí, la persona en qüestió sap que està en majoria i que, per tant, li és absolutament indiferent.
No, em referia al tarannà, personal de l'individu en qüestió. És a dir, hi ha persona que és receptiva, que escolta, que pots parlar i tal, hi ha persona que és allò, un polític de manual... Que a vegades és impenetrable en aquest sentit, justament per això que dius, perquè té la majoria absoluta, però en canvi hi ha persones, no d'aquest partit, de qualsevol partit, sí, amb les quals és possible doncs, tirar endavant coses o propostes o coses, són receptives a temes socials determinats, i en canvi depèn, no? Vull dir, que passa que és més fàcil, clar, diem sempre doncs, un equip de govern concret, però també depèn d'aquell equip de govern la persona en qüestió.
No. També depèn molt dels tapats, dels càrrecs de confiança que hi ha darrere,
si són dialogants o no,
moltes vegades aquest càrrec de confiança s'acaba imposant a el que diu un regidor determinat,
Sí.
Clar, perdoni, que aquest senyor no l'ha elegit ningú, només és un càrrec de confiança.
Sí.
No, i a més jo crec que aquí falten només dos regidors, vol dir que governar en solitari tampoc serà tan difícil.
El govern,
sempre, sobretot quan són coses per Sant Cugat. És molt difícil que s'hi posin en contra. I, en canvi, fixa, l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Trias està 4 anys governant amb una minoria absoluta, total.
Doncs mira,
i ara la Colau ja veurem.
Encara més.
Falta, són 21 i en té 11. És que és una cosa,
Trias en tenia 15.
Sí.
Colau en té 11, imagina't. Si Trias va tenir problemes per tirar endavant
molts,
coses
molts
de l'Ajuntament amb 15, amb 11 és...
I se'n va sortir, eh?
Amb 11 és terrible.
Sí, tant. I aquí no serà tan difícil,
Sobretot els pressupostos, perquè això sí que ha de tirar endavant peti-qui-peti, i la resta són pactes de ciutat. Sí que és veritat també que quan no estàs en majoria absoluta, que és una percepció que es té, i sobretot aquí quan seguim els plens, quan estàs en majoria absoluta, com tot ho aproves... tires endavant i per molt que busquis pactes tampoc estàs tensionat per haver d'arribar a un pacte perquè saps que igualment guanyes la partida, no? Quan estàs amb aquesta minoria o aquesta majoria relativa que necessites pactar amb algú, i és una altra cosa perquè t'obliga, no?, a estar tensionat i tenir l'equip de govern treballant i buscant aquests ponts de diàleg. Si no, vaja, amb la majoria absoluta, amb 15, vaja, és que dos regidors es podien quedar a casa dormint i no passava res perquè encara ho tiraves endavant amb 13, vull dir que...
A Sant Cugat.
Sí, a Sant Cugat,
Sí, no? clar. Sí, quan tenies més regidors, si volies, que els que podies tenir, doncs és clar que sí, no? Però que els que necessitaves, vull dir, doncs millor. No, és veritat que sempre ha passat, és veritat això, que quan no tens majoria no et queda més remei que dialogar amb els altres, buscar punts d'acord... De l'altra manera et relaxes i dius, mira, escolta, això que dius, com que si em diuen que no, s'aprovarà igualment perquè som majoria, doncs no cal que ens hi posem gaires
pedres. A part que és legítim, perquè t'han donat 15 als ciutadans, de regidors, vull dir que no... Sí, ningú, no. És un fet objectiu, no? Vull dir que...
Sí, ara a mi em sap greu que pleguin algunes persones perquè aportaven un bagatge cultural, doncs que està bé que el tingui també, no?
Ho dius pel senyor Carreras?
No, parlo del equip de govern.
Ah,
No, senyor Carreras, ja vam parlar la setmana passada i ja li he dedicat un article avui al Diari de Sant Cugat. Em refereixo que...
El senyor Escura, per exemple.
El senyor Escura, per exemple, sí, el mateix Francesc Carol, són persones cultes, doncs persones que porten doncs, un altre bagatge i està bé que hi siguin en aquest sentit, no? Però bé, clar, la vida continua i cadascú té opcions personals a camins diferents a seguir.
Sí, però també han sigut persones que justament els hi ha passat això que jo deia, que de vegades no han pogut fer el que ells els hi hauria agradat, o que ells consideraven que s'havia de fer. I d'altra banda és això, vull dir, és que no sé, diguéssim, és clar, de vegades hi ha qui es planteja una solució i aquella és la seva solució i és la més bona i s'ha acabat, no? I no està disposat a escoltar a l'altra gent. I moltes vegades, diguéssim, doncs aquella solució pot ser bona, però és millorable. I per tant, si escoltés una mica, el resultat seria doncs molt millor, que no pas el que s'aconsegueix, no? Però bueno, és igual, vull dir, ara comencem una nova etapa i veurem a veure com ens anirà.
Veurem.
No, no, és, jo crec que hi ha temes que, no, que ja està clar que no hi haurà cap problema en temes nacionals, per exemple, doncs, evidentment, els
com
acords...
Amb 18 regidors de partits o de coalicions pretesament independentistes.
Això sí que és una majoria bassegadora, 18, vull dir, clar, 18, i després tenim 5, i el no sap, no contesta, que és Iniciativa, no?, que deixant-lo al marge, tenim les forces, diguéssim, ja que representen més l'estatu quo espanyol, que són 5 regidors, per 18 dels altres. Això, doncs, evidentment, doncs això és un gran què en aquest sentit. Ara hi haurà temes de caràcter espinós, de caràcter social, que s'hauran de debatre.
I de cultura no hi ha cap perfil, no? Que, diguem, que pugui ser... Altres vegades es veia molt clarament, no?, qui podia ser el regidor de cultura, però aquesta vegada...
Jo em vaig trobar un senyor...
Jo miro la llista...
Jo em vaig trobar un senyor, que no diré qui és, però és conegut, que em va saludar pel carrer i em va dir... Bon dia, conseller. Ai, perdó, bon dia, regidor de cultura. Dic regidor? Jo dic, sí, regidor de cultura. I deia, ell tenia coll avall que jo seria regidor de cultura. I li vaig haver de treure del cap perquè jo no seré mai ni regidor ni polític.
Però no ets regidor.
No, és que no seré mai... No, és que no vull ser mai polític. No he volgut mai... No tinc carrer de cap partit, ni he volgut militar mai en cap partit, ni ho faré. Jo sóc escriptor... i moriré sent escriptor i no vull ser res més que escriptor i ja està, no? Encara que això sigui malviure. Oferta sí que n'hi ha hagut i sempre els he dit, mira, em salvaríeu econòmicament la vida perquè el que guanyo és miserable, no? Però no ho faré perquè no, perquè si em dediqués a la política no podria escriure i estaria, doncs, en desfici, no podria, no estaria a gust. No, però 4 anys i tot això, no, ni parlar-ne, no? I perquè a més jo ja sóc grandet i 4 anys per mi són molts si
però llavors qui creieu que serà?
No en tinc ni idea i no he aconseguit
la regidora.
No he aconseguit que m'ho digui ningú. No, tampoc he volgut insistir perquè escolta, no sé, saps, tampoc s'ha de buscar la gent.
Tens alguna informació, Jaume?
No,
perquè tu regidora.
No, de veritat no.
Home, però tu
home regidora sí. Perquè és lògic.
Si n'hi ha 7 d'11...
Esclar, sí, segur.
Home, tens més probabilitats d'encertar, sí, clar. Però vaja. Però això és una qüestió sí. Matemàtica, no?
No, segur que serà una dona.
Per qui ho dius?
Jo
no?
Podria pensar amb la Carmela Fortuny, podria ser una persona, però me la veig més en temes socials. De
fet, ja avui ha estat ella.
Sí, la veig més en temes de benestar social.
Tu per on creus que van els trets?
No, tinc ni idea, la veritat és que no... S'ha portat a molt de secret i ja ho veurem. Jo l'única cosa que demano és que hi hagi regidor. Això és, o regidora, m'és igual.
Què vols dir que no n'hi havia fins ara?
Home, desgraciadament, com m'ha esdevingut aquests 2 últims anys i tot plegat, diguem-ne que no li han deixat molt de joc.
No li han deixat o no l'ha fet ell?
Jo crec que ell no l'ha fet perquè no l'han deixat, eh?
Però s'han fet moltes coses, per exemple, al Teatre La Unió, s'han recol·locat entitats,
sí,
no?
Sí, home, i ell ha actuat en determinats aspectes, però en altres aspectes no hi ha alguna manera, diguéssim, de poder actuar, eh?
Com per exemple?
Com per exemple el museu. Tenim el museu de fa 12 anys, eh? Ni més ni menys, eh? Ni més ni menys. I allò és una primera fase d'una cosa que es havia de fer. O sigui, vam estar demanant, per exemple, que es construís un museu i recordes que ens vam reunir representants de tota una sèrie d'entitats i vam elaborar un document que fins i tot l'Ajuntament el va imprimir i el va distribuir, etc. La regidora següent que va venir va agafar aquell document i el va penjar en el lavabo. Exactament va fer això. I el que després diguéssim un museu resultant no tenia res a veure amb el que havien dit les entitats i els representants de les entitats aquí de Sant Cugat. Però el que s'estava demanant és que hi hagués un museu que fos una eina d'integració de la gent que arribava, diguéssim, aquí a Sant Cugat. I això, a veure, el que tenim no ho és. És una altra cosa. Però tampoc és un museu del monestir.
És molt visitat, sí?
Si tu has de creure els números oficials,
t'han dit aquests dies.
Visitadíssim, eh?
Sí,
però no és veritat, no és veritat, perquè a veure, la gent el que ve a veure és el monument, no ve a veure el museu. És que a veure, la gent ja venia a veure el monument abans.
Clar.
Llavors el que tu no pots és vendre gat per llebre i llavors fer veure que no, no, és que tota la gent que entra en el claustre, diguéssim, doncs és gent que... això no. Et dona unes xifres, per exemple, 45.000 visitants. Dius, per favor.
Sí, sí, són les xifres que han donat.
Favor. No, home, que això no és veritat. Tu fas una conferència al vespre, diguéssim, allà, sumen com a visitants.
Ah,
doncs, amb això, a veure, la gent que va a una conferència en el museu, no, va a una conferència al claustre, amb uns locals que hi ha municipals en el claustre, però no el pots comptar com a visitant del museu, home, sisplau. Ara, si tu has de justificar un càrrec i un sou, doncs el que t'interessa és anar inflant la xifra. Bueno, doncs, si penses que la gent és idiota i que s'ho creu, doncs, vale, potser sí que hi ha algú que desconeix la situació i s'ho creu, però no, home.
Com va acabar el tema del museu, jo en aquella època hi vaig intervenir molt, que hi havia un projecte amb pressupost aprovat per fer un sòtano del museu amb una sala enorme per ampliar el museu, però a més d'exposicions permanents de temes culturals de Sant Cugat. Hi havia un patrici, que era un senyor Corbera, que cedia tota la seva obra pictòrica que tenia, no d'ell, vull dir, era un col·leccionista importantíssim, i en l'època del tripartit es va anul·lar aquesta reforma per un conseller que hi havia de l'època, no? Però després ho van destituir.
Entreserres? Era Entreserres?
No, no, un anterior. I aleshores ho van destituir, no sé per què. I llavors va tirar endavant i van dir que sí, que es podria fer, costosíssim. I el pressupost era molt més alt perquè sortien aigües de no sé on. Però això ha quedat ja parat, o sigui, no es farà mai més. Aquest sota no existirà.
Bueno, fins que un dia algú se li encengui la bombeta, se li aparegui l'esperit sant i que llavors s'hi deixi recuperar aquesta idea. Sí.
Què opines tu?
Home, en els anys 80 ja s'havia plantejat que el que era l'espai que ocupava l'antic cementiri es podia fer un edifici que per la banda del carrer Castellví i la banda de Francesc Macià doncs tindria façanes vistes, però que en canvi l'horitzontal, diguéssim, de la teulada podia ser la continuació dels jardins del monestir.
Yeah.
I per tant seria una cosa que seria semienterrada, però no seria semienterrada perquè doncs donaria façana als dos carrers, i però en canvi mantindria net l'entorn i això, i es podia haver aconseguit un espai prou interessant, no? Però això és una idea que va existir en un moment determinat, com, no sé, doncs en els anys 60 es va proposar de fer un teatre grec també en la cantonada entre el carrer Castellví i Francesc Macià, no? Doncs, yeah. Bueno, són coses d'aquestes que en un moment determinat
idees.
Sí, es proposen i que dius, bueno, sí, està molt bé.
Després busca el finançament, no?
Sí, i la veritat és que això tenia que veure amb el com es diu, amb l'arquitecte, amb el Mayer, amb el que va fer, diguéssim, el Magda. Perquè ell justament havia intervingut en un museu, amb un monestir benedictí d'Alemanya, Alemanya o Àustria, no ho recordo, que diguéssim, justament és això, també té una pendent, i llavors aprofitant el pendent aquest, doncs va crear un edifici, i aleshores aquest edifici té una façana que dona a l'exterior, però en canvi per la banda de dalt no molesten el monument preexistent, etc. Vull dir que la idea no era una idea tampoc allò que fos novedosa, sinó que tenia exemples en altres llocs i podia, doncs, no sé, haver resultat molt, molt efectiva, no?
Veurem, doncs, com va tot el que és el futur del monestir i el seu entorn. Per cert, alguna proposta de cara al cap de setmana, que sempre els demano... A part de veure el Barça, dissabte, que aquesta la faig jo, després de nou.
Això és
una cita ineludible, sagrat.
Definitivament, quina televisió?
Televisió de Catalunya,
TV3.
TV3 i Televisió Espanyola, per qui també vulgui, que ho sàpiga.
TV3, sí.
Que ho sàpiga, jo ho deixo sobre la taula. Digues.
Sí, no, jo normalment quan ho fan en obert, les poques vegades que ho fan en obert, com va ser la Copa, per exemple, del dissabte passat, sempre baixo el volum, trec el volum i escolto en Puyal.
Sí,
sí, sí. Sí, ho faig sempre.
Ho fa molta gent, no, hi ha molta gent que ho fa.
És que em sembla que els narradors de TV3 han generat que aquest, aquesta opció que tu dius guanyi seguidors.
Sí, és per un error.
Pel que veig a Twitter,
per, sí, per un error. A mi, jo crec que deu ser aquesta. A veure, quan veus un partit d'aquest, el que vols és... El futbol és passió, és vibrar, és vibrar. Si no vibres, si tu mires com si viguessis una pel·lícula d'en Bergman, doncs és un mal vergotoli, no? Sí, sí. Tu has de sentir els colors i tot això, i forma part, no?, de l'espectacle. Aquesta cosa tan neutra, tan políticament correcta dels narradors de TV3, doncs apassiona molt poc, per no dir gens. I aleshores el que vols és sentir algú que vibra amb els gols, que és crític quan es produeix una situació determinada, quan l'àrbitre s'equivoca, àrbitre, això és penal, àrbitre, això és penal, no sé què, diu el Puyal, no, i tot això, i tal, no hi ha dret, aquest home s'ha hagut l'enteniment, i tot això. Ah, TV3, no, això no es pot dir res. I dius, escolta, tant pública és TV3 com Catalunya Ràdio, però justament allò que arrossega la gent i que fa que el tingui molta audiència és la... com et fa viure el narrador l'espectacle que els seus ulls estan veient. I te'ls transmet a tu.
És el mestre Puyal, i clar, ningú s'atreveix, diguéssim, a discutir-li.
No, no, però clar. algú pot dir amb bon criteri, dir, bé, a veure, atenció, però nosaltres estem narrant per la tele. És a dir, que no t'hem d'explicar el que tu ja estàs veient. Completament d'acord. Però el que sí, no pot ser que jo estigui vibrant pel que estic veient, i tu, que també ho estàs veient, que ets el narrador, no vibris. I m'ho diguis com fan una narració de pel·lícula per secs, no?
Mm-hmm. Vull dir que, hi ha una diferència, diguéssim, jo diria, perquè el Puyal sí que realment és el narrador del partit. En canvi, el de televisió és més aviat un comentarista, perquè no cal que narri el partit, però, que tu ja veus, sí, però sí que l'ha de comentar, i l'ha de comentar... Home, no,
I se n'ha de saber una mica per aportar alguna cosa més que el que veu a l'espectador de casa.
Exacte.
Cosa que a vegades dius, clar, home, clar. Per fer aquest comentari, vaja, no cal. A més, que ha de ser gent que en sàpiga molt, no? Que hi ha, gent que fa narracions que en sap.
Per mi, la diferència, en Puyal té una cosa boníssima, un equip, no és en Puyal, és un equip sempre al darrere, sí, no? El que hi ha, i si, el més intel·ligent que pot ser, si tens un el que sigui, qualsevol projecte col·lectiu, un equip, és tenir molt bons col·laboradors. I té molt bons col·laboradors, boníssims. I un d'ells, a mi em sembla, magistral, que és en Torquemada, en Ricard Torquemada. Sembla extraordinari. Vull dir, és interessantíssim escoltar-lo, perquè vull dir, jo, a mi m'encanta. Vull dir, és una persona que és una meravella sentir-lo. TV3 té el Gerard López, que és un exjugador del Barça i tal. És un molt bon xicot, és una persona magnífica, però és un jugador del Barça, ha estat jugador del Barça, a més, fins al punt que, podries dir, Pitxo Alonso també, però en Pitxo Alonso havia estat en altres equips. I, en Gerard López és un company més dels que estan jugant. I difícilment, mai no és crític amb determinades qüestions. I jo crec que si ets comentarista has d'oblidar tota aquesta faceta, has d'oblidar que són els companys que amb els que veus tot això. Si no, és millor que no ho facis, perquè mai és tan neutre que al final penses, Gerard, si només m'has de dir això, doncs prefereixo un Torquemada. Ets molt bon xicot, però jo, clar, en Torquemada no és jugador del Barça, és una persona que analitza els partits, i quan ha de ser crític ho és, i quan ha de ser doncs, elogiós també ho és. Però en Gerard López, al final dius, bé, doncs bé, no m'ha dit res en aquest sentit, oi?
Escolta, tornant a la pregunta que feies tu, de cultural...
Home, el futbol és cultura, també.
També.
Però jo estic disposat a defensar això...
És diferent. Una altra cultura. Però hi ha una
hi ha valors culturals.
Sí, sí. En el hi ha futbol. Una Bernard d'Alba, que no, no és en dissabte,
diumenge.
És en diumenge, i el grup Espiral, i que es veu que és molt bona, perquè, bueno, l'obra és molt bona, esclar, però es veu que és una obra que ja van fer, i els mateixos actors que la van fer en aquella època es reincorporen per donar-la a fer ara.
La fan aquest diumenge a les 7 de la tarda al Casal de Valldoreix, pel grup de teatre Espiral, sí. I el dijous, a 8:15, hi ha una conferència sobre Catalunya al món que organitzen tota una sèrie d'entitats independentistes, entre les quals hi ha Òmnium Cultural i l'ANC, I el que no sé, no recordo, és on...
Que és de l'Albert Royo, aquesta xerrada, qui la fa, que és el secretari...
No sé si és l'Albert Royo. No, és que no, en el comunicat que han enviat no el
diu. Sí, ja us dic jo que és l'Albert Royo.
Catalunya al món.
I el Sant Cugat Trade Center,
sí, es diu Catalunya al món.
Albert Royo, això... sí, Albert Royo.
Sí, el Trade Center, exacte. Sí. El Trade Center, el centre de negocis.
Sí. Domènec, no ens recomanes res? O ja ens esperem a Festa Major, ja? Per cert, us agrada l'elecció del Joan Païssa com a pregoner?
No ho sabia.
Sí, Joan Païssa és el pregoner.
Sí, em sembla bé.
L'esportista de talla baixa, que diguem-ne que està al capdavant de totes aquestes propostes amb les persones que tenen aquesta discapacitat.
Sí. Molt bé. Molt ben triat. De fet, es tracta d'això, d'anar buscant persones així.
Però ho vas agafar persones.
O col·lectius.
Perquè fins ara, últimament, els últims anys eren entitats, no? Bé, llavors quedava molt diluït, no? Si ha de ser una persona. Jo crec que és millor perquè és la cara i el personatge, no?
Però a vegades hi ha llocs, ciutats i pobles que busquen sempre gent mediàtica, perquè pensa que això porta gent, el pregó, i si ve algú que surt a la tele, no? Tens un Cracòvia, un Polònia, coses d'aquestes i tal, o gent coneguda, però es desvirtua. No vull dir que aquestes persones no puguin fer un pregó, clar que sí, eh? Però penso que es desvirtua una mica, perquè aleshores dius, ben, a veure, és un pregó o és un espectacle, no? I és veritat que a vegades, clar, sí, però estem tan acostumats a l'espectacle que si resulta que no surt al Polònia ni surt a la tele, la gent no hi va a sentir el pregó.
Ara estaria bé que
amb
el nou ajuntament et tornés a fer el pregó realment a la plaça Barcelona, eh? Perquè quan vas allà...
És més maco.
Tan despersonalitzat, tan fred, tan anònim...
Sí.
No, és que la gent no hi va, i quan hi va no sent res. Hi ha sorolls, has de ser dret.
Té més caliu a la plaça
Barcelona. La plaça Barcelona és autèntica, sí. Tu. Sí. Això s'hauria de fer una crida dient torneu a l'origen. No sembla?
Sí, a més això passa, diguéssim, en moltes poblacions, de que hi ha un edifici antic, que per necessitats, diguéssim, doncs s'ha fet un edifici nou, però aquell edifici queda com a cosa institucional per fer determinats actes.
Clar,
un dels actes, doncs, és això.
Podria ser aquest. A més, el balcó està més proper a la gent.
Sí, és molt més baix.
Exacte, l'altre queda massa distanciat, no? Massa amunt.
I queda fred.
Clar, i a més és vidre. I clar, l'edifici de la plaça de Barcelona és preciós. És un dels edificis macos de la plaça.
I la plaça
és preciosa.
La plaça ha quedat molt bé.
Molt
clar,
bé.
Per això... A vegades ens queixem de com queden les coses i jo crec que la plaça de Barcelona va quedar
molt bé. Molt bé. I en general els veïns estan contents. Els veïns sempre hi haurà, suposo que sempre hi ha gent que no... Però en general estan contents. I a mi m'agrada com ha quedat, s'ha de reconèixer. Per tant, doncs, és un espai a recuperar en aquest sentit.
I aprofitem-la.
Fem la crida a veure si ens fan cas. Hem de deixar-ho aquí perquè gairebé són les 10 i hem de marxar. Jaume Domènech i Víctor, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé.
A reveure.
Molt bé. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really sing, I love you.
El gall del monestir.